Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Avui passa pel Llops de Mar, un autèntic pescador de l'escala. Entrevistem en Lluís Sureda, pescador d'encerclament durant més de 40 anys, que ara ja fa un parell d'anys que ha penjat les xarxes.
Parlar dels curro a l'escala és parlar de tranyines, anxoves, sardines, cata i, sobretot, mar. Tota una generació de pescadors dedicats al peix blau que han passat gran part de la seva vida, si no totes, a mar entre xarxes. Avui, el nostre Llops de Mar el compartirem amb Lluís Sureda. Ell forma part d'aquell grup de pescadors ja jubilat, però que cada dia segueixen anant a port. No ho sabem si ve per enyorança, per curiositat, o directament perquè no es poden desenganxar del mar. Lluís, benvingut.
Hola, bona tarda.
D'aquestes que he dit, quina és?
Tot junt, eh? Aquesta és tot junt. D'allà, encara que estigui jubilat, doncs mira, tenim les barques de casa i, esclar, hi vas allà a mirar, enyorant-se molta, de veritat. Això és... Encara em penso que vaig plegar massa aviat, me penso. Encara tinc ganes.
Quants anys fa que no...
Ara fa 2 anys que no hi vaig.
Ara fa 2 anys. Dèiem el Sureda, no?, que era tota una generació de llops de mar, de pescadors. Clar, jo no he posat exactament quina és la teva generació, però tu tens calculat quantes generacions sou les que heu sortit?
Sí, no, només, a veure, només. És des del meu avi.
Des del teu avi.
De l'avi Curro, el que era el Curro, doncs. Ell no treballava a la terra, però això ho he sentit a dir de l'àvia, perquè jo el meu avi no el vaig conèixer. I que tenia un oncle que tenia una barca i li va fer portar amb ell i llavors li va deixar amb ell, no? I llavors ell en els pares en nosaltres i nosaltres, jo de moment el fill.
Perquè a tu t'hem d'imaginar ja de nen anant en barca amb la família?
El meu és bastant curiós. Jo vaig fer fins a Cou, el que era doncs el segon de batxiller d'ara, no? I, bueno, a mi el pare no mai de la vida m'havia deixat acostar en el barco, mai, no havia pujat mai en una barca. I, bueno, doncs aquell estiu, clar, ja tenia 18 anys... Jo m'anava als estius a treballar el meu oncle amb els oncles Barragán a l'oficina, o anava, un estiu vaig estar amb la mare a la bugaderia, no? Però, bueno, anava fent aquestes coses. I aquell estiu vaig dir, hòstia, jo vull anar a pescar. Que no. I, bueno, doncs anirem amb els oncles, com que tenia l'oncle Pere i l'oncle Jaume, que tots dos tenien barca. I ja que li vaig dir això, diu, bueno, però va, vinga, rondinant, i m'hi va voler. Doncs, bueno, vaig estar 3 mesos aquell estiu, però cada dia era calma, que no hi havia ni vent, ni res, però cada dia, vaig estar vomitant cada dia, 3 mesos.
Allò va ser la teràpia de xoc, a partir d'allà...
Sí, no ho sé. El que diuen que s'ha de portar, o sigui, això, mar, jo ho veig, molta gent que ho ha provat, no? O t'entra, o... No. Si t'entres per sempre, i si no...
Si no, d'allò.
És molt difícil.
Parlem d'aquell estiu. Quin any era allò, aquell estiu que m'estàs dient?
Allò era el 80-81.
80-81, clar.
81.
Aleshores, podríem dir que has estat...
Tenia 18 anys, jo.
Tu tenies 18 anys. Sí, i d'allà sí, n'han sí, vingut sí. 40 més, pràcticament.
Sí, esclar, tinc 62... Doncs, 44.
44 anys ja més fa. A mar. Déu-n'hi-do. Clar, fins a cert punt, la feina de pescador no està una mica idealitzada, però tothom, oi, que no sé què, que la gent de mar, etc.
Bueno, és idealitzada pels que no van en mar.
Pels que no van en mar, no? Sí, perquè d'aquestes flors i violes suposo que ben no, poques. No,
ja de tot. Vius de tot.
Vius de tot, no?
Vius de tot en mar. Èpoques bones que són molt, molt eufòriques, èpoques dolentes que ho cremaries tot, èpoques normals, vull dir, però Jo sempre dic que és el bo que té, no? Que té això d'anar al mar. Primer, que cada dia és una cosa diferent. No saps mai ni el que agafaràs, ni el temps que trobaràs, ni res. No és com això de venir aquí a l'oficina, anar a una oficina cada dia i ja saps el que tindràs i ja saps el que te toca avui i així. Anar allà és ja... Això, a part de que cada dia és diferent, és una sensació de llibertat. Jo a vegades explico, no que sempre, que sempre tens mal de caps, no?, i tota la punyeta, però quan tens molt de mal de caps, quan estàs més tranquil és quan ets a l'aigua. Ets allà, si car que estàs allà navegant i a vegades tot sol, sense ningú al costat, obres el pont, treus el cap, sentes allò i te se'n va tot, no? Llavors que tornes a terra i tornes amb els mateixos mal de caps, no? Però que va així, no sé, és una cosa que... Per això ja t'he dit, t'ha d'entrar, si no t'entra, no hi ha pas maneres, eh? No, l'odiaràs més aviat.
I de tots aquests anys, Lluís, què creus que t'has endut de la teva feina? Què és el que t'omple o el que t'ha omplert més?
Ostres, tot això que t'estic explicant, que ha sigut sempre un d'allòs, el sortir en març. Ja, l'estar en terra és més complicat, eh? I ara més. Ara suposo que el nen s'hi troba. Quan està més bé és quan és en març. Quan arriba en terra ja es convenen problemes. No, ara ja per la mateixa feina, no?
Clar,
ara, la burocràcia és terrible, sí. Que si inspeccions, que si això, que si l'altre, que si l'altre, que ara aquest paper, que ara l'altre, que ara el tema de la gent, que si vigilar que tothom tingui la revisió feta, que tothom estigui ben embarcat, etcètera, etcètera, etcètera. No? Ara és molt més complicat. Abans era molt, molt, molt més senzill.
Això ho penses, no? Que sort que no m'ha tocat viure aquesta època més...
No, aquesta època, jo a vegades ho explico també, no? Dic, mira, quan vaig acabar el cou, jo tornaria a anar a pescar, eh? Però quan vaig acabar el cou, hagués fet la carrera de dret i tots aquests polítics i buròcrates que tenim, que vinguin d'un en un. Que vinguin d'un en un, perquè hi ha el 90% de vegades que no tenen raó. Ah, que la llei diu, però la llei es pot estirar i arronsar moltes vegades. No, és més, les lleis aquestes, hi ha unes coses molt puntuals que no es poden fer, però n'hi ha moltes que són interpretatives dels mateixos inspectors, no?
I aquesta...
Esclar, no els pots discutir, no pots d'allò, a veure, que tot moments tens requeriments o multes directament i que els has de... o els apagues o els has de recórrer o així, vull dir, esclar, això és un gran problema però suposo que en terra també deu passar, que tot s'ha posat d'una manera que...
Els pagesos no sé, també diuen el mateix.
Que tothom hauria de ser advocat. Tothom hauria de ser advocat. Per poder anar i canviar les lleis i tot. Ara, si una persona vol arribar al final i canviar aquella normativa, què ha de fer? Gastar-se un dineral, perdre un pilo d'hores i no sabia què ha de fer. I agafar un professional que de veritat ho vulgui fer i que d'això, no? Ja és complicat, és complicat.
I això de conviure amb els propis canvis de la pesca que hi ha hagut o que està havent-hi últimament. Suposo que això ho has anat veient, tu, no?
Sí,
com ha canviat tot plegat.
El sistema de pesca, no pensis que ha canviat. El sistema de pesca és curiós.
Ha canviat la tecnologia, també.
Sí, però és curiós que el mateix sistema que va utilitzar el primer que va fer anar a la trenyina... Doncs ara es continua fent igual, l'única cosa que s'ha implementat la tecnologia.
Exacte.
Però és exactament el mateix. Si comencem pels llums, és tan senzill com el de llavors. A veure, hi havia un llibre que el varen escriure, que és, era sobre la pesca lancesa, se deia, i era els principis de la pesca aquesta. No? Resulta que un dia va atracar, o sigui, va barrancar un barco per allà a Illa Plana, allà davant de Cadaqués, o de terra a Illa Plana, vaja. Allà, i era el vespre, i els habitants de Cadaqués varen anar a mirar a veure què passava i a veure si els podien ajudar, no? I anaven amb torxes, no? Amb torxes. Clar, bueno, varen ajudar amb el que van poder, però algunes propietats se'n van donar compte que el peix... amb les torxes se posava...
Venia.
S'emplenava. Bueno, allà se li encén la llumeta i és com comença la pesca lancesa. Penso, no te vull pas enganyar, però penso que era a principis del 1800, eh? No, no era...
Parlant de dos segles, sí, tres segles enrere.
Sí, sí, sí. Esclar, i a partir d'aquí, doncs, varen començar. Primer varen començar a encendre torxes en mar, després varen començar amb parrilles, parrilles i feien carbó, la llenya, vaja, amb llenya, encenien la llenya, amb parrilles i feien llum, bueno, i llavors ja van evolucionant, no?, des com va arribar... El butano... No, primer encara del butano hi havia el carburo.
El carburo, les llums de carburo.
Que jo no, he vist màquines, però no sé ben bé com funcionava. Els de propano, sí, doncs, que tenien no, les camisetes i tot això, llavors van passar bombetes, i ara de les bombetes ja que estan prohibides, ara les bombetes eren les bombetes incandescent, aquestes de rosca.
Sí, sí.
D'allòs, aquestes ja estan prohibides i hem de portar LEDs.
LEDs, exacte.
I vés a saber demà passat què portarem, no?, però...
I el peix també ha canviat.
I el peix, esclar, evidentment, també ha canviat. Peix, sí, ens hem trobat des dels... O sigui, era voltants 2007, 2008, o per allà que va començar a canviar tot. L'anxova grossa va anar minvant, la sardina grossa també va anar minvant, i va ser com va començar a que teníem peixos més petits, no? Més petits, més curts.
Ah, ara has parlat de la mida, que no
de
creix la,
sí, el sí, que sí, ha de creix. De mida comercial, però curts, no? I sempre s'havia viscut del peix gros, doncs, de la xova grossa i de la sardina grossa. Anava per la saló, principalment. Llavors ja, esclar, amb aquests peixos més curts, ja s'ha treballat, i molt bé, però ha anat més per fresc.
Exacte.
Anant més per fresc.
Hi ha la latxa, no?, que també ens diuen que ha anat molt
a
més.
Que, sí, però la latxa és un peix que sempre havia sigut, però no havia valgut mai cèntims. No havia valgut mai cèntims. Ara fa 14 o 15 anys, o 20, posi 20, que em varen començar a agafar, cony, i valia alguna cosa, valia alguna cosa, i va haver-hi temporades que valia molt. I ara hi ha èpoques de l'any que també val, però ara, per exemple, l'any passat aquest temps valia cèntims i ara no val, a la mateixa època, doncs ara no val, no? I és un peix que té menys, o sigui, té menys estabilitat que la sardina o l'anxova, doncs, amb el preu.
I aquests canvis, a què els aixaques tu? A coses que els propis pescadors no heu acabat de fer tot bé? A canvis més grossos que no podeu controlar?
No, home, jo suposo i per el que diuen els biòlegs, més aviat els francesos, que ho han estudiat amb més ganes o han tingut més mitjans per estudiar-ho, ara aquí ha costat que s'hi afegissin en aquesta teoria d'ells. Es veu que el plàncton del Mediterrà ha canviat, ha mutat, ha fet una mutació, diuen, no, això no ho saben segur, que ha mutat és segur, però l'estan aixecant en aquesta pujada de temperatura que hi ha hagut, no? I llavors aquest plàncton no porta tant de nutrients.
Exacte, i no engreixa tant el peix.
I no engreixa tant. I com que els principals menjadors de plàncton són les sardines i les anxoves, o sigui, els petits pelàgics, no, a part de tots els altres peixos, però aquests viuen exclusivament del plàncton, doncs aleshores diu que els ha costat més de créixer, perquè al final deien que era la sobrepesca, doncs clar, varen veure que una sardina que de les grosses que hi ha ara, doncs, que és petita comparat amb abans, no? Imagina't, doncs ara una grossa fa 18 centímetres, ara, una grossa, sí, 18 centímetres, ja dic bé, uns 18 centímetres, i abans en feia 25, no? Però aquesta de 18 i aquella de 25 tenen la mateixa edat. M'entens?
Sí, no?
I la que fa 12 centímetres té la mateixa edat que abans en feia 16. No, això, al final ho hem vist, dic, cony, aquí el que passa és que els peixos no creixen, diuen ja els biòlegs. És quan els d'aquí ja s'han assimilat amb la teoria francesa.
Exacte.
Llavors jo dic, no sé, si és com allò, no? Deien els espanyols que no creixien després de la postguerra. I va haver-hi una època de molt i molt i molt i molt de peix, que se va agafar molt i molt i molt i molt de peix, i ara, potser hi ha hagut una guerra i ara d'allòs, no? I ara, doncs, els que venen, doncs, no creixen tant. Llavors hem d'esperar un parell de generacions més perquè...
Es torni a recuperar.
I, de fet, de 4 o 5 anys cap aquí es va veient, però molt i molt i molt i molt i molt i molt a poc a poc. Però cada any veiem un pensament més gros, no? Vull dir, de fet, hem apujat la talla, que es contradiu amb el que ens deien, perquè si llavors una sardina era fèrtil als 11 centímetres, ara, com que no creix tant, és fèrtil a 9 centímetres, i nosaltres ja l'hem posat a 12.
Exacte.
Puntes que, a veure, per teoria biològica o així, l'hauríem de poder agafar doncs, una mica més petit.
Mm-hmm. Però li doneu aquest marge.
Sí, sí, sí. Havíem començat, quan era 11, ja havíem tingut problemes, i ara en 12 ja no en tenim. Mm-hmm. Saps? Problemes, vull dir, perquè a vegades tenia la mida o no tenia la mida, o així, i ara en 12... doncs ostres, sembla que cada vegada tenim menys problemes perquè té més mida, saps? Vull dir que...
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Parlàvem ara del relleu, podríem dir, biològic, no? O de l'evolució biològica del mateix peix. En quant al relleu, un altre dels temes que sempre toquem, generacional de pescadors, m'has comentat que el teu fill ara continua anant a mar. Com ho veus tu des de pare i des de...
No, jo de pare ho veig molt bé. Jo sempre vaig dir, ell va... Volia fer mecànic naval, d'allò, es va anar a l'Ametlla i no se n'acabava d'en sortir, però es va treure els títols que convenien per venir aquí, va venir aquí ja amb 16 anys, va venir aquí. Que llavors encara, quan ell va anar allà, hi va anar-hi 14 anys, allà, a l'Ametlla. I a 16 anys, doncs mira, ja va dir que volia anar a treballar i... Jo sempre ho deia, si no pot estudiar abans que se'n vagi a una altra banda que vingui cap a casa. I la veritat que ha anat molt bé, no? Perquè teníem una barqueta i d'això és com va venir ell, quan ja ens començàvem a barallar, que ell ja es pensava que en sabia i ja me discutia coses d'allò, es varen dir, amb la seva mare, varen dir, va... ens aliem la manta al cap i fem una altra barca perquè ell vagi amb una i jo vaig a l'altra.
Es va independitzar,
perquè si no,
mare.
Perquè si no ens matarem, saps?
Això són dues feines, independitzar-se a casa i independitzar-se
a
mar.
Sí, saps? Bueno, però bueno, mira, passat penses i treballs, però bueno, però no, com més va, més bé, ja hem passat. Ja l'hem acabat de pagar i així, i mira, i anem fent.
Lluís, hem xerrat una estona, passat, present i futur, em podríem dir, fins on hem arribat ara. Doncs moltes gràcies per estar aquí a la Randa Mar.
No vols parlar de les tonyines?
Parlem de les tonyines? Aviam, parlem de les tonyines, si vols.
Sí, parlem de les tonyines, que tu ja sé que ets una mica...
No.
Estàs una mica a favor amb els...
Jo no estic una mica a favor. Sí. Clar... Ara el problema el teniu amb les tonyines, segons
dieu. Sí, molt gros. Molt gros. Més de tot el que us pugueu pensar. A veure, jo dic, he anat 42 anys en mar, si algú deu haver vist.
Uh-huh.
Però el que he vist aquests últims anys no ho havia vist ningú. Ni els més antics d'allò, el que està passant amb les tonyines... Ningú havia vist, que n'hi ha tantes i tantes i tantes i tantes i tantes. Diuen, vaig llegir l'altre dia, perquè no expliquen res, aquests.
Uh-huh.
No expliquen res, diu, que gràcies a les mesures que han pres, diu, s'ha recuperat un 19%. La mare de Déu. Si ho estudiessin de veritat, es posarien les mans al cap. És que passarà una cosa, que aquests peixos, a part d'espantar-se del peix, trencant-se les xarxes i així, van menjant sardina i anxova.
Però si van creixent, senyal que tenen per menjar. Si no, la xarxa tròfica no...
Què passarà? Què passarà? Que no et preocupis. Ja l'acabaran.
Uh-huh.
Ja l'acabaran. No és que l'acabin tot, ni molt menys, però, cony, són tants i tindran poc peix. I què faran? Agafaran i s'aniran a una altra banda. També les tonyines no són pas tontes. És que acabaran amb el peix i s'aniran ells. I aquests peixos estan menjant de tot, S'estan fotent els calamans, les sèpies, les orades, els llobarros, els francesos, que els estudio més, com ja t'he dit, els hi han trobat hasta cria de tonyina. Hasta cria de tonyina els hi han trobat a l'estómac, del voraços que són.
Uh-huh.
Clar, és que no tenen depredadors aquí al Mediterrani. Aquí no hi ha orques, no hi ha... taurons, ningú els ataca. Clar, això és una cosa que poder haurien de rumiar-ho més, això. Si això
cupus, només... no? O permetre començar a ampliar cupus i ampliar...
Exacte, que aquí d'allò, que aquests dies estan mirant vídeos italians, els italians estan queixant de lo mateix. Diu, clar, diu, és que aquí si volem menjar tonyina, l'hem de menjar de per tot menys d'aquí de la costa italiana. Ah, diu, tots els restaurants i tots els súpers estan plens de tonyina, però no n'hi ha cap d'italiana, deien, no? Aquí ens passa el mateix. Un peix que és una riquesa, perquè és una riquesa, i està per fer l'equiparança en terra, està passant el mateix. Varen protegir els porcs senglars i va ser un desgavell. Doncs aquí està, però multiplicat per mil. Perquè penseu que la sardina se reprodueix molt. Però és que la tonyina és igual, té el mateix sistema reproductor que la sardina. Si la sardina deixa anar 1 milió d'ous, la tonyina deixa anar 1 milió d'ous. Però imagineu-se, però la sardina tothom l'ataca. Tots els peixos ataquen la sardina i l'anxova, sobretot quan són alevins. Però la tonyina no l'ataca ningú. Ojo, eh?
Doncs aviam quina pot ser la solució, si més no, la gestió d'aquest tema per part de...
Pensa, aquesta és l'altra, que d'allò... Que...
Tornem a les administracions, eh?
Sí, sempre. Però que estem això, nosaltres no podem vendre cap, hem proposat de portar-los en terra i que els avenem i vagin per beneficència. Per una orella els hi va entrar i per l'altra els hi va sortir. O sigui que són... tonyines mortes que agafem, que n'agafem moltes, mortes, perquè nosaltres, les que són vives, és les que te fan forats. Les que agafem són les que s'emboliquen. I llavors te pugen amb el peix mortes i allò, i així. O sigui, els atires mortes. Bueno, això, esclar, jo dic, hòstia, que sóc pecador, que no sóc pas... No vaig pas a robar. Són occidentals, no en volem veure ni una, són occidentals. Però no ho entenen. I això del 19% és molta mentida. Si no n'hi ha 30 vegades més que no hi havia el dia que van dir que paraven, és... Bueno, si això doncs... és un tema monogràfic a part.
Oh, i tant, que és un tema monogràfic. De totes maneres, és un dels altres dels aspectes a canviar, uns altres dels canvis aquests que parlàvem abans també de tot plegat. I com també la pesca va canviant, evidentment, amb el temps, perquè l'entorn també evoluciona. Moltes gràcies per ser-hi, per donar-nos aquesta perspectiva del canvi, de les coses que passen, de la teva experiència i tot plegat. I moltes gràcies per ser-hi aquí, Llops de Mar.
Vale, igualment. Vinga.